5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I, naturalment, l'equip tècnic que fa possible que el Francesc Morgades s'adreci en aquests moments a tots vostès. Un equip tècnic que encapçala, com sempre, l'inefable, impagable Toni Olivella, ajudat, naturalment, quan necessita, per en Marc Pujol. I després també amb la col·laboració de la Goretti Martínez, que quan jo acabo d'explicar-los aquestes modestes reflexions, informacions històriques, doncs les retalla, les penja de la plana web de Ràdio Vilafranca perquè vostès les puguin consultar quan els avalleixi. Ui, que bé, que maco que ha quedat això, quan els avalleixi. Però ja saben que aquest programa sense música tampoc seria res, i per això sempre comencem amb una cançó i després cada una de les efemèrides també porta la seva associada, que avui és de la inefable, impagable i, bueno, soberema Billie Holiday, la cantant de jazz. Jo tinc un cert vessant cap al jazz, una certa tirada, i com que estem al temps d'estiu, naturalment, Summertime. De juliol de l'any 1941, el dia que des de Moscou inicia les seves emissions radiofòniques Ràdio Piranaica. Ràdio Piranaica, que en realitat es deia Ràdio Espanya Independiente, era una emissora que havia creat el Partit Comunista d'Espanya com a via d'informació i propaganda dintre del país, del seu partit polític, perquè resulta que aquí a Espanya, doncs, ja hi havia hagut la Guerra Civil, ja s'havia acabat la Guerra Civil i el senyor Franco havia deixat només com a partit polític, entre cometes, vàlid, la FET i les JONS, és a dir, la Federació Espanyola Tradicionalista i de les JONS. Tot lo demés estava absolutament il·legalitzat. Val a dir que la Piranaica va ser l'emissora més important de totes les podríem considerar clandestines que, a diferència de les ràdios oficials, doncs transmetien només a l'interior del país i tot això. Va ser creada a instàncies de Dolores Ibárruri, la passionària, quan van haver de marxar tots els comunistes d'Espanya, se'n van anar a Rússia, i allà la passionària va dir: home, doncs podríem fer una emissora de ràdio per informar els ciutadans espanyols, on ella també havia fet sovint, ell i la seva secretària havien fet sovint de locutores, no? I per això va començar a emetre, doncs, el 22 de juliol de 1941, amb el nom de Piranaica, per donar-li una mica més de... perquè si no, si dius Ràdio Espanya en Moscú o tot això, doncs semblava que això no... I en canvi Piranaica donava una certa idea de proximitat. Donaven, doncs, tota la informació, naturalment, la que estava oposada al règim de propaganda, perquè el Franco havia decretat el monopoli informatiu de Ràdio Nacional d'Espanya. O sigui, després de crear Ràdio Nacional d'Espanya, gràcies al senyor Millán Estrai, li va donar el monopoli i només ells podien fer notícies i tot això. Per tant, val a dir que dintre d'aquella Espanya, simplement la sintonització d'aquest programa o d'aquesta emissora ja era un fet, diguem-ne, de revolta i que et podia portar, segons com, a la presó. Una emissora que competia amb la ràdio francesa, amb la BBC o amb Ràdio Moscú també, que també reideaven informació sobre Espanya, perquè, home, no quedàvem fora de tot plegat. Quan arriba la Segona Guerra Mundial, que no va tardar gaire, quan hi ha l'atac a Alemanya, a la Unió Soviètica, i els exèrcits nazis s'acosten a Moscú, es considera prudent agafar l'emissora de Ràdio Piranaica i traslladar-la a la ciutat d'Ufà, a la República Autònoma de Baskíria, fora de l'abast dels nazis i altres personatges il·lustres. El 1955, en concret el 5 de gener, per raons relacionades amb que la URSS, la Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes, ha entrat a la ONU, es considera oportú que l'emissora es traslladi a Romania, i en concret a la seva capital, a Bucarest, a un petit edifici al costat del Museu del Pagès. Durant aquells anys, a partir de 1960, és a dir, milloraran els mitjans tècnics per poder ampliar la cobertura i també per neutralitzar la guerra bruta, diríem, que fa l'estat espanyol interferint les emissions per part de les autoritats franquistes. Començarà Ràdio Piranaica a fer servir les gravacions amb cinta, que avui en dia ens semblen ja obsoletes, i emetre a unes hores i freqüències que no eren sempre les mateixes. Per això l'emissora parlava de les ondes volantes. És a dir, anaven canviant de dia i així podien evitar que els emissors de soroll, els interferidors d'Espanya i dels Estats Units, perquè els Estats Units ja havia fet la pau amb Espanya, i, per exemple, doncs a Pals tenia una unitat, aquí a l'Empordà tenia una unitat per interferir tot això. El Ràdio Espanya, aquesta independent, doncs va continuar emetent la Ràdio Piranaica fins a un total de 108.000 emissions durant 36 anys. Entre el 22 de juliol de 1941, que és el que celebrem o recordem avui, i el 14 també de juliol, però del 1977. I no només tenia això, sinó que els espanyols també li enviaven informacions, tenien cartes, vull dir que avui els arxius tot això ho guarden, junt amb una hemeroteca de publicacions clandestines, del Mundo Obrero, de Nous Horitzons i Octavetes i pamflets i totes aquestes coses. A més, té guardades extenses declaracions i explicacions amb al·lusions de locucions de Dolores Ibárruri, de Santiago Carrillo, López Raimundo, etcètera, etcètera. I tot això només amb la, entre cometes, diguem-ho així, competència de Ràdio Euskadi, la voz de la resistència basca, que durant uns anys, però amb molt menys potència, va emetre des de Venezuela. Quan els últims anys del règim de Franco es produeix una relativa apertura política, la llei del Fraga, que permet una certa llibertat d'expressió de la premsa, l'àmbit radiofònic deixa de ser interessant. A més, Bucarest, Romania, s'ha enfrontat amb la URSS per la invasió de Txecoslovàquia del 1968, i el Partit Comunista Espanyol doncs també s'està moderant, ha entrat a la Junta Democràtica, amb la qual cosa la Piranaica passa més a ser una emissora que va contra Franco, a ser una emissora que predica i proposa la reconciliació nacional i adaptar-se a les noves situacions. De fet, finalment, la Ràdio Piranaica decidirà deixar d'emetre el 14 de juliol de 1977, fent un últim programa on es va retransmetre la primera sessió de les Corts, que començava a elaborar la Constitució de 1978. I com que ja veieu que aquesta notícia, doncs, o aquesta efemèride tenia, girava tot al voltant de la ràdio, ens ha semblat molt oportú recuperar una vella cançó que aquí hem posat ja algunes altres vegades. És la popular cançó que porta per títol La Ràdio i que canta en Django.
Tu, tan cansada de luchar, tantos días de esperar, tanto amor por entregar. Tú, tanta vida para dar, tan vacía de pensar, llorando en soledad. El misterio de la noche con sus besos, sus canciones, esperanza, la canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán que es tu buena compañía. Por favor, a tu lado estaremos siempre con amor. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza, la canción que con ternura.
De juliol de l'any 1892, el dia que a la població etíop de Djerzegoro neix el que serà Haile Selassie I d'Etiòpia, és a dir, el darrer emperador d'aquell país africà. Haile Selassie, doncs, havia nascut com a Tafari Makonnen, era fill del governador de la província de Harar i membre de la casa imperial per línia paterna. Per això, el 1916, com que el noi prometia i tenia bones formes, va ser proposat i acceptat com a regent de l'emperatriu Zauditu, que era una tia seva, que el 1928 li va cedir, tot i que ella continuava fent d'emperatriu, li va cedir el títol de negus, amb el qual el Haile Selassie aquest, que hauríem de, insisteixo amb el que deia abans, hauríem de dir-li Tafari Makonnen, però bueno, perquè encara no era emperador, doncs el noi aquest va aconseguir que Etiòpia ingressés a la Societat de Nacions l'any 1923 i el 1924 va aconseguir abolir l'esclavitud dintre de l'àmbit del seu regnat o del seu regne. Un cop mort a l'emperadriu, ell serà proclamat don rei dels reis d'Etiòpia el 2 de novembre de 1930 i serà coronat en presència de 12 països d'ambaixadors i representants de 12 països europeus estrangers, i allà agafarà el nom de Haile Selassie, que vol dir la força de la Trinitat, perquè ell es defensava com a descendent directe del rei Salomó i la reina de Saba, i concentrava tot el seu en ell, tot el poder de l'imperi, mitjançant una constitució que ell es va fer a mida i que li donava tots els poders, que es va fer pública el 1931, i també per la signatura d'acords amb el govern italià, que tenia aspiracions, diguem-ne, colonials sobre aquella zona, però que el 1935 van signar un acord que li va permetre més o menys començar a pensar en modernitzar el país. I dic pensar, modernitzar, perquè el noi no sembla que formés part de les seves idees, no? Ell tenia un encant natural en parlar, era una persona charmant, sabia passar el mort, podríem dir, als seus ministres, i per tant es convertia en una figura invulnerable, respectada per tothom, i únic legislador, jutge, autoritat suprema i tot això. Però, com que els italians tenien idees dominants sobre la regió, a l'any 1936, i com a resultat de la segona guerra entre Itàlia i Etiòpia per conquerir territoris, el van expulsar d'Etiòpia i es va tingué de refugiar a Anglaterra durant tota la Segona Guerra Mundial, a la ciutat en concret de Bath. Gran Bretanya, quan es va acabar la Guerra Mundial, el va recolzar perquè recuperés el seu tron, i així fou l'any 1941. Va ser rebut llavors amb aclamacions del poble, perquè el poble, sobretot a través de la religió i a través de les seves creences, doncs el havia elevat a la categoria d'autòcrata, diguem-ne, no? I ell deia que faria els passos cap a un estat modern que, en principi, no acabava d'arribar ni va acabar d'arribar mai. La prova està que el 13 de desembre de 1960, mentre ell estava en una visita oficial al Brasil, el Germame Neuai va fer un cop d'estat, va agafar el seu fill, l'Alfa Bossen, i el va proclamar emperador. Però la policia i l'exèrcit, que sabien bé qui tenia el poder i qui manava, doncs van anul·lar, per dir-ho així, aquest cop d'estat, que no va tenir gens de suport popular i molt menys de l'Església Ortodoxa Etíope, i van tornar a posar el Haile Selassie com a emperador. El Haile ja ho va veure i llavors va dir que acceleraria les reformes, però vaja, es va limitar a regalar terres amb tots els que l'havien defensat i així, doncs, tenir-los en tots contents. Això va portar que el país es anés empobrint i que anés entrant en unes fases de fam i apareixessin moviments revolucionaris. Per això, el 1974, en plena famina, en plena en plena situació de fam crònica i després d'una sèrie de derrotes enfront del rebel els eritreus, es va generar un gran descontentament popular i ja hi havien partits polítics mig formats, i el Partit Revolucionari del Poble Etíop, que estava a prop dels xinus, i el Partit Moviment Socialista Panetíop, de molt a prop dels russos, doncs van promoure la deposició del Negus. El Negus és el càrrec que tenia, doncs l'emperador, és l'equivalent al nom d'emperador. De totes maneres, com que no eren tontos, no van voler-ho fer de cop, perquè van pensar que el poble igual es posava a favor del Negus, i van programar un derrocament progressiu per evitar aquesta rebel·lió popular, que va culminar el 27 d'agost de 1975, quan, en circumstàncies poc explicades i menys aclarides, el qüestionat Negus d'Etiòpia, Haile Selassie, va morir a l'edat de 83 anys, oficialment per unes complicacions d'un operació de pròstata, però hi ha molta gent que insisteix i que diu que no, que tot plegat va ser un assassinat normal i corrent, comès per ordre del líder d'aquesta revolució que es havia fet, aquesta revolució marxista, Mengistu Haile Mariam. I com que l'Etiòpia és la terra del rigui i totes aquestes coses a través de les religions ortodoxes i tot això, mira, ens ha agafat el Bob Marley per banda i ha dit: escolta, per què no poseu aquella cançó meva que va tenir tant èxit, que porta per títol One Love? I li hem dit: mira, escolta, Bob, per què no? Doncs aquí la teniu. Bob Marley, One Love. 24 de juliol de 1895, el dia que el psicoanalista austríac Sigmund Freud fa la primera interpretació completa d'un dels somnis que ell havia estudiat. Sigmund Freud, que d'entrada quan va néixer es deia Sigismund Freud i que als 22 anys va canviar el nom per el de Sigmund, era fill d'un comerciant de llanes de Moràvia que quan ell va néixer tenia ja 41 anys i dos fills d'un anterior matrimoni, dels quals un d'aquests fills ja tenia també 21 anys, la mateixa edat que tenia la mare del Freud. Tot plegat, el nano, i tenia, a més, un fill ja d'un any. Tot plegat, el nano aquest, el Sigismund o Sigmund Freud, doncs ja veieu que va tenir una infància sentimentalment bastant moguda, amb això de tenir oncles que eren més joves que ell i aquestes coses, i quan el seu pare es va arruïnar el 1859 i tota la família es va traslladar a Viena, doncs el noi va començar a mantenir relacions amb la comunitat jueva, tot i que el seu pare era un lliure pensador i, per tant, ell bastant ràpidament va perdre les seves creences religioses i va finalitzar el 1873 els seus estudis secundaris amb unes notes excel·lents, corresponent així als sacrificis que havien de fer els seus pares per poder-lo enviar a l'escola. Un cop descartat que el nen estudiés dret, el Freud es va decidir per la medicina, però no tant per exercir-la, sinó per estudiar la condició humana des del punt de vista de la ciència i tal. Per això, a meitat de la carrera, mitja carrera, es va decidir dedicar-se a la investigació i va entrar el 1876 al laboratori del fisiòleg Ernest von Brücke, que estudiava el cervell humà, i això va condicionar, diguem-ne, tot el seu futur. De totes maneres, abans, el 1882, va conèixer la Marta Bernays, que seria la seva futura dona, i, mogut segurament per l'interès, per poder impressionar-la o tot això, va abandonar la carrera d'investigador i va buscar poder-se guanyar la vida fent de metge, un títol que havia aconseguit el 1881. Decidit, doncs, a tenir prestigi, va començar a treballar com a resident a l'Hospital General de Viena, especialitzant-se, ja que havia estat amb el Brücke aquest estudiant el cervell humà, especialitzant-se en neuropatologia, però destacant sempre pels seus mètodes una mica particulars. Per exemple, el 1884 li van encarregar un estudi sobre el possible ús terapèutic de la cocaïna i ell va dir, bueno, doncs, vale, ja ho experimentaré, i es va passar durant un temps, doncs, esnifant cocaïna i a més, provocant en algun dels seus amics serioses conseqüències. Ell, en canvi, era capaç de controlar-ho. Bé, deixem estar aquest episodi fosc de la seva vida. El 1885 va ser nombrat docent a la Facultat de Medicina de Viena, és a dir, no tenia cap càtedra, però donava classes, i gràcies a això va obtenir una beca per fer un viatge d'estudis a París, on va treballar durant mig any amb el millor neuròleg francès, Jean-Martin Charcot, treballant els temes de la histèria, de la hipnosis i de la sugestió com una forma de tractament de determinades alteracions del comportament, diguem-ho així, el que amb el temps es convertiria en el psicoanàlisi. Tornat a Viena, el 1886, es va casar amb la Marta, amb aquella noia que havia conegut, amb la que tindrà 6 fills, i va fer amistat amb un altre científic, Joseph Breuer, amb qui es van posar d'acord per començar diguem-ne, a crear això del psicoanàlisi, perquè el Breuer aquest havia tractat una pacient que tenia, doncs, que era histèrica, però que estava en tractament i que, quan interrompia el tractament, no tornava a recaure si ella mateixa, sota els efectes de la hipnosis, trobava l'explicació del procés. Amb la qual cosa Freud va veure-hi aquí una possibilitat de millora en el tema. El 1886 va proposar-li amb en Breuer fer un llibre, però el Breuer es anava desencantant de tot això, va dir que no hi estava massa d'acord, i el Freud va dir, doncs, bueno, ves, tira cap allà, i menys quan el Freud ho començava a relacionar amb la sexualitat. Es van trencar, per tant, les relacions, el 1896, les relacions entre els dos investigadors, i Freud va canviar la metodologia, deixant de practicar la hipnosis, el que en deien la terapèutica catàrtica, per fer la terapèutica de lliure associació basada en el treball sobre els somnis, el treball sobre l'inconscient, que el va portar a publicar el 1899 el llibre de la interpretació dels somnis. Les seves idees es van anar extenent entre els psicòlegs i els psiquiatres, i es va associar amb Carl Jung, convocant a Salzburg el 1908 el primer congrés sobre el psicoanàlisi, viatjant a Estats Units, donant conferències i tot això, i també amb en Carl Jung també van acabar partint peres, i Freud va publicar la seva famosa introducció al psicoanàlisi el 1916, que va portar això a la medicina habitual. El 1923 se li diagnostica un càncer de mandíbula que frena una mica la seva activitat, però no la intel·lectual, fins que el 23 de setembre de 1939, a Londres, morirà Sigmund Freud, deixant importants contribucions a les teories i a les pràctiques del psicoanàlisi. Un psicoanàlisi que es basa, com diem, en els somnis i que, per tant, ens porta a posar aquí una cançoneta que parli de somnis, i quina millor que aquella del Sueño Imposible, però aquesta vegada interpretada, curiosament, per Elvis Presley. Aquí teniu, doncs, Elvis Presley, The Impossible Dream.
To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to be better far than you are, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. Oh, this is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, and my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this. That one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star.
Thank you very much.
5 a la setmana.
Ràdio Vilafranca.
25 de juliol de l'any 1968. El dia que el papa d'aquell moment, Pau VI, publica l'encíclica Humanae Vitae sobre els anticonceptius i els mètodes anticonceptius que, naturalment, condemna. Un papa, Pau VI, que de naixement es deia Giovanni Battista Montini, que havia nascut a Concesio, a la regió italiana de Brescia, i que era fill d'una família catòlica d'aquelles actives, no?, polítiques, socialment i tot això. El noi va cursar primària i secundària al Col·legi Jesuïta de Brescia i després a l'Institut Estatal de la mateixa ciutat. El mateix any d'acabar els seus estudis obligatoris, per dir-ho així, va ingressar al Seminari de Brescia i 4 anys després, en concret el 29 de maig de 1920, va ser ordenat sacerdot i va marxar cap a Roma a estudiar filosofia a la Universitat Pontifícia Gregoriana i les lletres, filosofia i lletres, a la Universitat Estatal. Va obtenir així els doctorats en dret canònic i el doctorat en dret civil. Ja com a capellà, i gràcies a una trobada amb el secretari d'Estat Giuseppe Pizzardo, que es va convertir en el seu protector, va aconseguir entrar al cos diplomàtic del Vaticà treballant durant uns mesos de l'any 1923 a la Nunciatura Apostòlica de Varsòvia. Però el noi prometia i la Secretaria d'Estat el fitxa i, per tant, ingressa a la Secretaria d'Estat el 24 d'octubre de 1924, ajudant estudiants universitaris i totes aquestes coses. Mentrestant, allà dintre es nomena un secretari d'Estat, que és el cardenal Pacelli, que ja li té posat l'ull i que, per tant, el fitxa com a col·laborador d'ell fins que arriba a ser substitut fins i tot del secretari d'Estat. I, clar, naturalment, quan el cardenal Pacelli és triat com a papa amb el nom de Pius XII l'any 1939, el noi, el Giovanni Battista Mantini, és fitxat pel papa i li encarrega, precisament, aquell any 39, redactar la crida a la pau que el papa farà a través de Ràdio Vaticana el 24 d'agost de 1939, intentant aturar la imminent Segona Guerra Mundial. Naturalment no ho aconseguirà i, acabada la guerra, el Montini passarà a ser secretari d'Estat per Afers Ordinaris, però el papa ja el vol portar cap a les coses, diguem-ne, més poderoses, i per això el noi ha de pujar, perquè fins aquí és només un capellà. El 1955 el farà arquebisbe de Milà, on centrarà a resoldre els problemes laborals i socials de la gent, construirà 100 iglesias noves i totes aquestes coses. Quan mori el papa Pius XII i pugi a la cadira papal, Joan XXIII, el primer que farà, el primer cardenal que nomenarà el 15 de desembre de 1958 serà en Montini i li encarregarà que defensi les postures del Vaticà en el Concili Vaticà II que ell promou i que obre la línia reformadora de Joan XXIII. Però, clar, Joan XXIII dura poc, mora el 21 de juny de 1963 i aleshores es busca un papa nou. I com que ell ha sigut el secretari pràcticament i ha estat pràcticament al costat del papa Joan XXIII durant tot el seu regnat, doncs l'elegeixen papa i ell triarà el nom de Pau amb el número 6 per ordre que li concedeix. Els seus primers actes seran de reconeixement a Joan XXIII. El primer que fa és dir que, escolta, ell continua amb el Concili Vaticà II, que es reprendrà el 29 de setembre de 1963 i que imposa totes unes reformes fins que s'acabi, imposarà totes fins que s'acabi el 1965. Anul·larà recíprocament amb l'altra església, l'església oriental, les excomunions que es havien fet amb motiu del cisma d'Occident i del cisma d'Orient el 1054 i, per tant, acostarà les dues iglesias. Potenciarà la seva presència al món, el papa que començarà a viatjar farà 9 viatges molt importants, dels que destaquen el de que farà a Terra Santa, el que fa a la Índia i el que fa a Nova York, amb discurs a la ONU inclòs. Inicia també la modificació de les estructures de govern de la Iglesia amb nous organismes per diàleg amb els no cristians o diàleg amb els no creients. Potencia el sinode dels bisbes, que es reunirà 5 vegades durant el seu papat. Reforma el Sant Ofici, traient-li el caràcter d'inquisició, i dicta diverses encícliques, entre elles doncs aquesta que parlàvem de la Humanae Vitae, que és de l'any 1968, sobre els mètodes o control de natalitat. Però també fa una encíclica sobre l'Iglésia, sobre el diàleg amb les altres religions, sobre el Populorum Progressio, sobre el progrés dels pobles i tot això. Reforma la Cúria Romana el 1967, la Cort Pontifícia, els conclaves, renova la litúrgia, renova el Col·legi Cardenalici i, a més, i fins i tot, declara doctores de l'Iglésia l'any 1970 a Santa Teresa d'Àvila i Santa Catalina de Siena, posant en pla d'igualtat els sants, diguem-ne, diguem-ne, i les santes, no? La gent important d'un i l'altre. Amb tota aquesta activitat, doncs, l'home, evidentment, es va cansant i acaba morint el 6 d'agost de 1978 a la residència de Castel Gandolfo i de forma més o menys sorpresiva, més o menys per sorpresa, no? No sembla que d'això. Se li fa el funeral, és sepultat a la plaça de Sant Pere, a la Basílica Vaticana. Ràpidament, pel que són les velocitats de l'Església, s'inicia el procés de canonització l'any 1993, el 2014 serà beatificat pel Papa Francesc i el 2018 serà canonitzat a la plaça de Sant Pere, novament pel Papa Francesc. I com que hem parlat del Papa, en aquest cas del Pau VI, i hem dit, bueno, i ara quina cançó podríem... I ell ens va donar molta doctrina i va fer moltes reflexions i dèiem quina cançó podríem posar, i se'ns va encendre la bombeta. Hi ha una cançó de l'Ismael Serrano que porta per títol Papa, Cuéntame otra vez, i nosaltres, o deu ser Papà, Cuéntame otra vez, però nosaltres, doncs, posaríem Papa, Cuéntame otra vez. Aquí teniu l'Ismael Serrano.
Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Del 1909, el dia que comença a Barcelona la revolta popular coneguda com Setmana Tràgica contra les autoritats que en aquell moment manaven. La Setmana Tràgica, val a dir que no només es va produir a Barcelona, sinó que va afectar altres ciutats industrials catalanes, el que passa que sense tanta pes específic. Va durar del 26 de juliol al 2 d'agost, en protesta per la mobilització de reservistes que es havia fet al Marroc, on el 9 de juliol havia començat la que s'anomenarà Guerra de Melilla. De fet, per poder afrontar aquesta guerra, el mes de juliol de 1909 es publica el Reial Decret que mana fer una lleva de reservistes per enviar-la a Melilla i reforçar l'exèrcit espanyol. Però la majoria d'aquesta lleva és catalana i, a més, afecta a una generació que, per edat, ja està més o menys casada, ja té algun fill, i, clar, i ha de deixar la família desvalguda i sense recursos. I, clar, això afectava les classes humils, perquè potser convé recordar que els rics, o aquells que podien pagar 6.000 rals, és a dir, els rics, podien evitar anar a fer la mili, anar a la lleva, pagant aquests diners. A més, passava que aquesta guerra de Melilla a Catalunya era vista com una qüestió estrictament madrilenya. Això impulsaven campanyes com la campanya anticolonial que va fer en Rovira i Virgili, o la campanya de Lerouche, que escampava, ja llavors les fakes anaven que se les pelaven, que deia que la campanya militar que es volia fer era per protegir unes mines que havien descobert i que eren propietat del comte de Romanones, el marquès de Comillas i el comte de Güell, és a dir, les grans fortunes d'aquí. Sense oblidar que la societat catalana era profundament anticlericalista, ja que acusava a l'Església de donar suport als sindicats catòlics, als sindicats grocs, enfront dels sindicats reivindicatius, els sindicats obrers, i a més, que imputava a la Iglesia de tenir segrestat el sistema educatiu. Sigui com sigui, la lleva es fa, es comencen els embarcaments de gent cap a Àfrica el dia 11 de juliol, sense cap mena d'incident, fins que el dia 18 s'embarca el batalló de caçador de Reus, format per joves catalans, una part de la lleva que era molt jove, i coincidint amb l'arribada de notícies de que allà a Melilla i la guerra aquesta ja s'han produït morts. Llavors, què es fa? Es convoca una vaga pel dia 26 de juliol. El dia 26 de juliol es produeix la vaga, que és un èxit, que els convocants controlen, però que a final del dia comença a haver-hi alguns aldarulls al barri obrer del Poble Nou, on s'ataquen els tramvies, precisament del marquès de Güell aquest, i es comencen a incendiar edificis religiosos, convents, esglésies, i es comencen a fer... Tot això fa que el ministre de Governació, Juan de la Cierva, declari l'estat de guerra, suspengui les garanties constitucionals a la província i faci dimitir el governador civil Ángel Osorio. L'endemà, el dia 27, els enfrontaments es fan més radicals, es fan més generalitzats, s'aixequen unes 250 barricades a tot Barcelona i s'incendien més edificis religiosos que si convents, esglésies, escoles, i a més es profanen les sepultures d'aquests recintes amb les famoses imatges de ball amb els cadàvers, amb els esquelets al carrer. Les forces de seguretat, evidentment, intenten reprimir tot això per la via fàcil, per la via del Broc Gros, comencen a disparar contra els manifestants a la Rambla, i això provocarà que els manifestants assaltin les comissaries del Clot, de Poble Nou, i Barcelona es converteixi en un desori al qual s'intenta fer front decretant l'estat de setge. De fet, el dia 29 arribaran les primeres tropes que s'envien a Catalunya des d'altres parts d'Espanya, en concret des de València, per restablir l'ordre. En els dies posteriors continuaran arribant reforços de Saragossa, de Pamplona, de Burgos, etc., que acabaran dominant la lluita i acabant amb la lluita el dia 31 amb l'ocupació d'Horta, que és el darrer feu, el darrer reducte dels revoltats. El balanç total de 115 morts i 441 ferits no pot passar desapercebut. El govern de Maura i el governador civil, que el nou governador civil, Evaristo Crespo Azorín, posaran en marxa una repressió duríssima. En un any seran detingudes 1.967 persones. Es faran processos militars a 1.925 d'elles, es dictaran 17 penes de mort i 5 d'aquestes penes de mort s'aplicaran. Però, no contents amb això, sembla que, sota la influència d'una carta dels prelats de Barcelona al governador civil, on li expliquen la situació, i els capellans d'aquí acusen a l'escola laica de ser la incitadora de tota aquella revolta. Com a conseqüència de tot això, serà detingut Francesc Ferrer i Guàrdia, el creador de l'escola moderna, a qui les escoles cristianes o les escoles catòliques acusen d'estar al darrere de tot això. Tot i les protestes internacionals que es donaran arreu, sobretot a Europa, en Francesc Ferrer Guàrdia serà afusellat el 13 d'octubre al castell de Montjuïc, junt amb 4 acusats més. Tot plegat generarà un ampli rebuig d'Europa cap a Maura, cap al govern de Maura, i les ambaixades espanyoles arreu d'Europa seran assaltades. Això farà que Alfons XIII, per evitar mals majors, destitueixi el president del govern Maura i posi en el seu lloc el liberal Segismund Moret. Tot sigui per aguantar el tron, tot sigui per aguantar la corona. I com que aquests fets portaven per títol La Setmana Tràgica, o s'han etiquetat posteriorment com a La Setmana Tràgica, doncs hem buscat una cançó que parlés de setmanes, però que no tingués a veure amb això, amb tragèdies, amb guerres i totes aquestes coses. És una cançó molt casolana, i com que avui encara no hem posat cap cançó de diguem-ne, catalana, doncs aquí us posarem una cançó d'un primer jutge d'aquells primers que van sortir, la Remei Margarit, que porta per títol La Setmana. Esperant, doncs, una bona setmana per tots, amb vosaltres, nosaltres i tothom, doncs us deixarem amb això i ens acomiadarem d'aquest programa d'avui, els qui l'hem fet possible, en primer lloc el Toni Olivella, perquè si no posa en marxa totes les màquines no hi ha res a pelar, el Marc Pujol, que li ha donat un cop de mà, i la Goretti Martínez, que ara penjarà, com ja sabeu, aquestes informacions, reflexions, posem-hi cometes, que us fa, qui us està parlant en aquests moments, amb Francesc Morgades. Nosaltres tornarem la setmana que ve, però ara us deixarem amb la Remei Margarit i la cançó La Setmana.
El dia és llarg, la nit també, un dia i un altre dia, i l'esperar es fan sovint si ningú et fa companyia. I tu ja arribaràs com sempre tard, però això tant se val, que una dona com cal no ha de cridar per si fa o no fa. Dilluns te'n vas, dimarts també, treballes sense mesura. Dimecres dius que no pot ser, que aquesta vida és molt dura. Dijous reunions de tarda i nit, que és una cosa molt sèria. I és molt distret veure'n marxar quan t'ha agafat una dèria. I tu ja tornaràs com sempre tard, però això tant se val, que una dona com cal no ha de cridar per si fa o no fa. Divendres dius que ja no vius i que això passa de mida, que no has fet res d'ençà casat per enlairar-te la vida. Dissabte ja, quin disbarat, tanta feina que tenia, però hi he d'anar, m'ho han demanat, per res del món fallaria. I tu ja tornaràs com sempre tard, però això tant se val, que una dona com cal no ha de cridar per si fa o no fa. Diumenge al fi penso per mi, fill, avui tindrem el pare. Però el pare diu, si està bé el niu, llàstima de sortir ara. Jo em vaig casar fa dies ja, ja no estaré mai més sola. I és ben veritat que tinc un gat, un pot i una cassola. I tu ja tornaràs com sempre tard, però això tant se val, que una dona com cal no ha de cridar per si fa o no fa.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.